Més informació a ib3notícies.com. El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, són les 12 i 5 minuts. Benvinguts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, pegarem un vot fins a Capdepera per saber com va la temporada turística perquè l'Ajuntament no vol turisme d'accessos. Fa una sèrie de dies van compareixer pancartes, hi ha hagut viatges d'estudi, volen saber com està la situació i per això parlarem ara mateix amb l'Ajuntament. Després parlarem de tallers de teatre social que s'estan fent a Sineu. Parlarem amb Miquel Oyarzun, un dels creadors del projecte de teatre social dirigit a alumnes d'entre 11 i 15 anys i centrat en la desconnexió digital. Molt difícil, per això podem parlar amb ells. També parlarem de radioactivitat. Tenim molt bones notícies. A Mallorca, pràcticament, el nivell de radioactivitat de rajos gamma són zero. Tota la geologia del món emet un mínim de radioactivitat que no necessàriament ha de ser dolenta, però per acabar de rematar esclar, nosaltres és que la tenim a zero completament. El projecte OpenRed ha estat 3 mesos mesurant a través del Laboratori de Radioactivitat Ambiental de la UIB tota la radioactivitat de les Balears, i entre 0 i 0,08 està la radioactivitat a Mallorca. Per tant, no hem de passar pena en aquest sentit perquè aquest laboratori vetlla per nosaltres. I avui, com que és dimecres, la Maria Antònia Esquines, en el seu temps de Mallorca jove, mos contarà com viuen els joves a rebaixes, perquè hi ha molts tipus de persones que van a rebaixes. Ja no són com aquell temps, que a les 10 de matí grans magatzons obrien les portes i gent entrava com si s'hagués d'acabar el món. Avui comencen les xarxes socials, les petites i mitjanes empreses han decidit retardar-les un poquet fins a la segona setmana de juliol. Però nosaltres volem saber, la Maria Antònia Esquines, que mos conta d'aquest tipus de client de rebaixes, aquell que mira, remou i després no s'endú res, o és que diu, no, jo no veig ben que mirar, i se'n va entre bosses plenes. Amb quin som nosaltres, de tots aquests. Així que en Yolanda Ruiz de la producció, Jon Jiménez és control tècnic. Començam el dia a Mallorca. Probablement no hi ha una cançó més estiuenca que Susurrando, dels mítics Peor Impossible. Bueno, d'això volem parlar, d'estiu i de turisme, perquè, per exemple, Capdepera no vol turisme d'excessos i vol aplicar mà dura per garantir la convivència en el municipi. De fet, ha convocat una reunió per dijous per fer la primera mesa per la transformació contra el turisme d'excessos. Sembla que les darreres setmanes hi ha hagut el d'arulls entre visitants i l'Ajuntament vol aturar aquesta situació. De fet, demanen ajuda a la resta d'administracions. Parlem amb la batllessa de Capdepera, Núria García. Senyora García, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Bueno, han llegit que, per exemple, Cala Aguda, que recordar que és una zona, una àrea natural d'especial interès, que està inclosa en el Parc Natural de Llevant, hi ha hagut cap de setmana que hi ha hagut partit de bàsquet, partit de futbol, comiats de fadrí i amb un comportament incívic. Botellot, música a tot volumen... No sé si això continua, si va ser puntual. Contau-m'ho, Batllessa, com està la cosa ara?
Bon dia, no. Ara mateix la cosa està tranquil·la. Sí que és cert que els primers... Bueno, hi ha un parell de caps de setmana de maig. No és res nou, sinó que és una cosa que ja se va produint any rere any, que fan els finals, no sé si són grups de... O sigui, equips de futbol o equips de bolos o no sé, però que venen molta gent, sobretot grups d'homos, a celebrar doncs, aquests finals de campionats o... i venen a passar de dijous a diumenges, caps de setmana, a Cala Ratjada, concretament el seu punt de trobada, la platja de Cala Guea, i venen tots pues, bé, disfressats d'unicornios, amb camisetes de clubs esportius i fan la festa damunt la platja. Això... evidentment, pues, du uns problemes de convivència per la gent que vol gaudir de la platja en unes condicions normals i bueno, clar, entren en geleretes, entren en begudes, posen música i, bueno, hi ha un poc de descontrol, per dir-ho de qualque manera.
I aquell hotel que tenia pancartes un poc així com a ofensives, ja les ha llevades. Volen fer cas?
Sí, oh. sí, mos va fer cas. Varen fer requeriment i tot d'una... En menys de 24 hores les varen llevar com demanava l'Ajuntament.
Recordeu que sempre que posem un exemple d'un municipi és extrapolable a la resta de municipis de Mallorca. Per això ho deim, perquè no és que molt centrem... Ara molt centrem en Cap de Pere, però hi ha molts municipis que tenen aquests problemes i que se poden veure afectats i, per ventura, qualque idea que mos donen, de vegades, qualque balla, és extrapolable a qualque altre municipi, perquè Mallorca és molt similar. Però també he llegit que hi ha publicitat que conviden a entrar a discoteques sense límit d'edat. Això no és il·legal.
Bé, això també està en mans dels serveis jurídics de l'Ajuntament de Cap de Pere, perquè, bueno, en el juny ens vàrem trobar amb aquests casos dels viatges de fi de curs, que eren gent de... O sigui, era gent nacional, no eren gent de l'estranger, que sí que en el fulletó posava que tenien accés a les discoteques, encara que tinguessis 17 anys, i que no feien separacions entre menors i majors d'adults, majors d'edat, perdó. Clar, això està... O sigui, també se li va requerir a l'empresa llevar aquesta publicitat de les seves xarxes socials i està en mans dels nostres serveis jurídics per si... se poden prendre més accions contra ells.
Home, és que això també és que és una qüestió també que sí, no se pot, és que no se pot a tota Espanya. No és una qüestió municipal. No se pot a tota Espanya. Dijous, crec que estan convocats hotelers, oci nocturn, policia, Guàrdia Civil, Medi Ambient...
Correcte.
Què voleu fer? M'imagino que voleu fer un front comú per, ja no només per enguany, sinó m'imagino un full de ruta que servesqui...
A un futur.
Exacte. Per un futur, no? Hi ha bona disposició, sí. M'imagino que per la resta de...
Sí, jo he tingut... Sí, ai, perdona que te talli.
No.
He tingut ja converses, bueno, tant amb l'associació hotelera com amb l'associació de bars nocturns. He xerrat amb diferents persones. Bé, per dijous, per demà, hem convocat la primera taula, no?, aquesta que li hem posat per la transformació del model turístic i contra el turisme d'accessos. I, efectivament, bueno, a part d'associació hotelera, bars de vespres, comerciants també, bé, un poc tot el teixit empresarial, no?, i després els agents socials, com poden, o bé, policia, guàrdia civil, el parc natural també està convidat, i com que és debatre i arribar a consensos per definir mesures concretes per transformar aquest model turístic que tenim en el municipi i per reduir un poc aquesta atracció de turisme associat amb l'alcohol i les festes i el despiporre, no? Evidentment també hem convidat a l'oposició perquè és una feina que no és només per aquesta legislatura, sinó que és a anys vista. Per això hem d'estar tots d'acord i anar de la mà.
Exacte. També heu dit que Cap de Pere no pot assumir en solitari tota aquesta pressió. Com podrien ajudar altres administracions? Perquè de vegades, segons quins fets puntuals, se demana ajuda a un municipi veïnat. Escolta, tu me pots enviar les policies... Se podria fer així?
Sí, nosaltres sobretot... Bueno, sabem que avui en dia hi ha molts municipis que tenen problemes amb les seves plantilles de policia municipal, Nosaltres no som una excepció, vull dir, tenim una manca d'efectius. Per sort, hi ha el quarter de la Guàrdia Civil, Artà, que està a 10 quilòmetres i hi ha bona comunicació amb la tinent que hi ha a la Guàrdia Civil i sempre que necessitem un cop de mà, doncs podem cridar a la Guàrdia Civil i si tenen efectius disponibles també mos els envien. En aquesta reunió de la transformació del model turístic ells també estan convidats i després també Protecció Civil mos dona una gran ajuda. I per exemple, que va ser el vespre de Sant Joan, Protecció Civil va fer una gran tasca informativa a les platges del municipi perquè no entrassin en vidre, perquè no fessin segons què, perquè també pot haver algo que no volem, no? Vull dir que ens ajudam entre tots, no? Però sí, la idea és això, millorar la convivència i tenir l'ajuda de tots. Clar, com a municipi és molt difícil, per exemple, en els casos de setmana de maig, de poder controlar 2-3.000 persones que van a la platja només en la policia municipal. Clar. Necessitem ajuda també de Ceprona o de Parc Natural, perquè no obliden que Cala Agulla, com tu bé has dit, forma part del Parc Natural de Llevant, i hi ha unes mesures i que s'hauria de controlar també per personal d'esparc.
Efectivament.
Aquest any, per exemple, l'institut o les escoles havien sembrat arbres a una zona per recuperar arbrat, se n'ha anat tot en orris, perquè varen passar les valles de la zona d'Onar i tota aquella plantació que se va fer per part dels escolars, més de la meitat se n'ha anat a orris, vull dir.
Mare de Déu. Per cert, ja que se'n parla de turisme, com va de moment la temporada? Notau canvis en el tipus de turisme respecte a altres anys, ja que n'estan xerrant tant darrerament? Heu notat qualque... perquè, clar, estan parlant de turisme d'excessos i no ve d'enguany, no ve d'enguany, però així com hi ha hagut zones de Mallorca que estan a poc a poquet mudant el model, vosaltres heu vist canvis darrerament? Perquè, clar, els viatges d'estudi són viatges d'estudi, això és una cosa.
Exacte.
Però en general, com va ser la temporada? Hi ha un altre tipus de turisme? Què trobeu? Quina és la vostra opinió?
És vera que el vespre encara està viu a Cala Rajada, però sí que és cert que no és com fa 5 anys, o 5 anys, perdó, no, perquè és Covid, però fa 8 o 9, sí. Vull dir, no hi ha aquell boom tan gros. Els viatges també s'han reduït, crec jo, que la gent sol viatjar més caps de setmanes llargs o ponts, no és com fa estona que feies aquells viatges d'una setmana, 8 dies, 14 dies, sinó que són estades més curtes, i jo crec que se concentra més tot en el cap de setmana. Més, entre setmana està com a més tranquil i de dijous a diumenge hi ha més moviment.
Idò, bueno, nosaltres sempre ens interessem per tots els municipis i sempre que parlem amb un poble, en qualsevol municipi fem el mateix, perquè parlant de l'economia circular. Si voleu, segur que hi ha molt de, per exemple, posarem un exemple, un Saliner o un Andritxol que no ha estat mai a Cap de Pere. I de pegueu un bot a Cala Rajada, que és preciós. Quedeu a dinar per allà, i això és el que nosaltres doim aquí en el Mallorca, al dia Mallorca, economia circular. Així tot bé no surten de Mallorca. Ho dèiem cada dia que parlàvem amb un ajuntament, perquè, és cert, hi ha molt de mallorquins que no coneixem l'altra punta de Mallorca, i per què hem d'anar tan enfora si de vegades aquí i just de vora tenint el més maco del món, que és la nostra illa.
I Cap de Pere és en fora, perquè li dius a qualcú de venir Cap de Pere i dius, uf, Cap de Pere està molt en fora.
És cert. És que és molt curiós, això. Ara imagineu-vos els nostres predins quan anaven en carro, imagineu-vos que se trobaven 2 o 3 dies en arribar d'una banda a l'altra. I ara nosaltres que tenim cotxe, mos fa peresa, però paga la pena, perquè és preciós, és verdaderament preciós.
I no només tenim platges, sinó que tenim el castell de Cap de Pere, que és preciós. Tenim les coves d'Artà, que estan a Canyamel, que també són molt xules. vil·les, vull dir que tenim molt, molt de patrimoni, molt de raconets, a part de tenir unes platges espectaculars.
És cert, de vegades on anem a l'altra punta del món a fer turisme i no coneixem Mallorca, i en una horeta hi som, i el vespre mateix podem dormir a que nostra. Bellesa, Núria Garcia, cap del consistori de Cap de Pere, bon estiu, tanta sort que això de moment se compon i que vagi molt bé demà en aquesta reunió, que segur que haurà entesa, per fer un full de ruta que serveixi d'any en any. Una ferrada a tots els gavellins. Bellesa, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i bon estiu.
Bon estiu, igualment. Nosaltres ara d'aquí un instant anirem a Sineu per parlar d'un taller de campus de teatre per adolescents. Teatre per joves, però alerta, relacionat amb el món de les pantalles i tot lo digital. Difícil, però interessant.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
Entrada lliure.
Obra Cultural Balear.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
L'any 61, quan els Tokens deien que el lleó dorm a nit, The Lion Sleeps Tonight, de l'any 61. Ara imagineu, mireu, des d'aquesta setmana i fins divendres, dia 3 de juliol, se fa Sineu el campus de teatre per adolescents Selfie. És un campus creatiu de teatre per joves d'entre 11 i 15 anys que convida a reflexionar sobre la identitat i s'imatge en aquest temps d'era digital. Tots els joves volen un mòbil. Clar, és una oportunitat per explorar què significa créixer en un món dominat per les pantalles i la teva imatge pública. Miquel Oyarzún és un dels creadors de projecte. Miquel, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Bueno,
Muy bien, aquí, en medio del taller.
Mides a feina. Aquest taller és una idea teva i de Juan Ayala i utilitzeu el concepte de selfie per analitzar com els joves se posicionen dins d'aquesta espècie d'espectacle en què s'ha convertit el món. Primer de tot, quants lots estàveu tenint de moment ara i quin perfil del lot? Perquè, clar, si és voluntari, és que és una cosa que els interessa. Conta'm, Miguel, quin tipus de lot d'entre 11 i 15 anys teniu a Selfie?
Bueno, hemos trabajado con chavales de todo tipo. Hemos trabajado con chavales, clases enteras, que no era voluntario, digamos que era obligatorio dentro del currículum escolar. Ajá. Y aquí en Mallorca lo estamos haciendo en el CINE, que es una organización de Sineu, de un centro de investigación de teatro, de artes escénicas. Y entonces funciona un poco como campamento urbano. Entonces es maravilloso para los jóvenes que están en casa y no saben muy bien qué hacer por las mañanas, o los padres y las madres quieren que los chavales estén haciendo alguna actividad, pues vienen aquí, conocen a compañeros nuevos, están haciendo teatro, están reflexionando, son muchos juegos, entonces tenemos muchos chavales de Sineu, pero también hay chavales que vienen desde Palma, desde otros pueblos del interior, y hay una mezcla, hay como más o menos la mitad de chicos y la mitad de chicas, son todos majísimos, y se lo están pasando bastante bien, la verdad, se ríen mucho.
Posa'm un exemple, què feis? Quins tipus d'exercicis, jocs, activitats feis relacionades amb aquesta imatge en el món digital? Conta-mos, per exemple, què me trobaria si jo ara vengués?
Bueno, por ejemplo, hacemos un cuestionario de preguntas que han ido realizando todos los jóvenes a lo largo de los 5 años que llevamos haciendo este proyecto, y entonces los jóvenes se posicionan en relación a las preguntas, que son preguntas de sí o no. Por ejemplo, ¿has visto algún contenido en Internet que te hubiese gustado no enfrentarte a él? Y entonces pues se colocan en un espacio o en el otro, ¿no? Y a partir de esos movimientos físicos establecemos unas conversaciones para analizar y reflexionar de manera conjunta sobre los desafíos que a los que se enfrentan los jóvenes entrando en este mundo del el mundo digital, ¿no? Que bueno, ellos son una generación que lo tienen como muy a mano y que a nosotros, que somos más mayores, nos sorprenden muchas cosas de cómo se enfrentan. Luego hablamos también de su cultura, que es muy distinta a la nuestra, ¿no? Hay un salto generacional muy fuerte. Entonces hacemos un Kahoot, por ejemplo, que para los que no lo saben es una herramienta de educación digital a través de la gamificación o del juego digital, que los chavales responden a preguntas como si fuera una especie de trivial, y entonces bueno, pues hay gente que gana y que pierde, y a través de eso pues se pueden repasar tareas. Se utiliza mucho en el ámbito del colegio, del instituto. Entonces hacemos un Kahoot con preguntas sobre su cultura, la cultura popular de los jóvenes. Entonces ellos escriben las preguntas un poco para pillar a los padres, ¿no? Entonces luego eso formará parte del espectáculo que haremos el viernes 3 a las 7:30 aquí en el cine, en Sineu. Y nada, yo quisiera como animar a las padres, las madres o los chavales que estén escuchando ahora la radio, porque todavía se pueden apuntar. Ahora mismo son 11 chavales, pero todavía hay hueco para que haya gente que se apunte, y lo están pasando muy bien.
Clar, perquè és que el que tu has dit, la cultura popular d'un jove de 14 anys, és que, clar, no té absolutament res que veure amb la d'un jove de 28. Ja no parlo amb una persona de la meva edat. Clar, és que és molt curiós, perquè tu particularment deus aprendre molt, també, coses que no saps, perquè, clar...
Claro, yo me estoy preparando para la adolescencia de mi hijo, ¿sabes? En realidad, este es un proyecto para estar listo cuando mi hijo llega a estas edades, ¿no? Sí, yo hay muchas palabras que he aprendido, por ejemplo, lache. ¿Tú sabes lo que es lache?
Ni idea. ¿Qué es?
Es vergüenza ajena. Entonces, ellos dicen, me da mucha lache. Claro, hay toda una jerga que ha cambiado, ¿no? Que es, bueno, generacional, como también en nuestra época sería otra, ¿no? Ah, y luego, sí, pues, sí. Referentes culturales. Mr. Beast, por ejemplo, que es, yo no sabía, ¿no? Pero es el youtuber más importante a nivel planetario, ¿no? Tiene, creo que, 500.000 seguidores. Una barbaridad. O 5 millones, no sé. Bueno, un número como completamente loco. Y luego entonces vemos qué es lo que hace este Mr. Beast, por qué tiene tantos seguidores, lo comentamos. Pero sí, hay muchas cosas como, bueno, que son ajenas a nuestra cultura diaria, la de los adultos, y esta es una oportunidad de poner en el centro la cultura de los jóvenes y que ellos tomen la escena y nos cuenten un poco y hagan esa especie de autorretrato generacional sobre quiénes son. Y desde su punto de vista, ¿no? Porque muchas veces vivimos en esta sociedad muy adultocéntrica en la que los adultos miramos a los jóvenes. Y hay pocas ocasiones para que sean los jóvenes los que tomen la escena, tomen el centro y tomen la palabra, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, esta es una oportunidad.
I això de créixer en un món dominat per les pantalles i la representació pública, uau, Mare de Déu, és que clar, són natius digitals, aquests al·lots, aquests al·lots, jo sempre ho dic, són post-11S, saps? No, quan varen néixer fa molt d'anys que havien caigut les torres bessones. Són natius digitals, i la seva representació pública, per ells això és importantíssim, m'haver d'escap el bullying digital, parlàveu d'aquestes coses, de com s'abeven les imatges, de selfies, que com que se diu selfie, parlàveu d'això, de l'imatge pròpia que tenen ells, d'ells mateixos?
Sí, sí, hablamos mucho de la apariencia, de... ayer estábamos leyendo un texto sobre el mito de Narciso y todo ese tema de querer aparentar, querer mostrar una representación que es distinta a la realidad, todo el tema de los filtros, toda la imagen, digamos, como la representación de algo es a veces más importante que la propia realidad, ¿no? Y bueno, ellos conviven de manera muy fuerte, están muy enfrentados a eso, ¿no? A esa dicotomía entre el mundo digital y el mundo de las apariencias o de la representación y la realidad vivida, ¿no? Y bueno, eso lo hablamos mucho. Ellos también han cambiado bastante en los últimos años, yo creo afortunadamente, están mucho más concienciados de lo que creemos. Empezamos este proyecto en 2021 y entonces no se hacía... bueno, estábamos aprendiéndolo, ¿no? Y ahora pues hay policía, guardia civil que va a los colegios y hace jornadas de prevención, de bullying digital, que explican los peligros que hay online. Entonces, y los padres también hemos tomado conciencia, ¿no? Eso, en el 2015 la gente le daba el móvil a los chavales sin planteárselo, ¿no? Y ahora se sabe que es peligroso, e incluso los propios creadores de contenido en Silicon Valley no le dejan a sus hijos tomar las pantallas hasta los 16 años. Y eso, bueno, ahora yo creo que es Vox Populi, todo el mundo lo sabe y sabe que es adictivo. Entonces, y los chavales tienen conciencia de esto. Qué tienen conciencia de la adicción que generan las pantallas, los móviles, las apps, y lo hablan entre ellos con mucha naturalidad, la verdad.
Que bé, és tranquil·lisador. A poc se van fent passes. No, és que a poc se van fent passes, clar. Home, és tranquil·lisador. Encara hi ha temps, fins dia 3 de juliol. Podeu escriure a cinecineu@gmail.com, cinecineu@gmail.com, un cine, com si volen un cine, el que passa que significa centre d'investigació escènica. cinecineu@gmail.com, per demanar informació. Fins i tot hi ha places becades, que són més barates o fins i tot gratuïtes. I divendres, dia 3, se farà aquesta mostra oberta pel final de taller, que també és un bon motiu per pegar un vot a Cineu i a menjar a la capital mundial del frit, aquest Cineu, i fer un bon frit i veure la mostra oberta del final de taller. Miguel Ollarzo, una ferrada també pel seu company Juan Ayala. Gràcies per les teves paraules tranquil·litzadores per dir-nos que hi ha consciència entre els adolescents de 11 i 15 anys en aquest campus anomenat Selfie, que se fa fins dia 3 a Cineu. Miguel, moltíssimes gràcies i enhorabona per la vostra feina, molt important. Gràcies, Miguel.
Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en el teatro.
Moltes gràcies. Nosaltres ara anem a la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina vos volem contar que Mallorca ja té el seu primer mapa precisament de radiació. I la bona notícia és que tenim nivells mínims de radioactivitat. Després de 3 mesos de feina, el projecte OpenRed ha pogut fer aquest primer mapa interactiu de radiació gamma ambiental. Ara sabrem què vol dir això. Gràcies a la implicació directa dels seus propis ciutadans, és a dir, que el que es coneix com a ciència ciutadana. L'idea neix d'un acord entre el Consell de Seguretat Nuclear i el Laboratori de Radioactivitat Ambiental de la Universitat de les Illes Balears, i precisament saludam a Laura Ferrer, directora del Laboratori de Radioactivitat Ambiental de la UIB. Laura, bon dia, benvinguda.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno,
gracias por hacer este hueco para hablar de radioactividad.
Exacte, que se li ha dit tanta por a la radioactivitat, però bueno, aquí el que hem de dir és una bona notícia, perquè la radioactivitat, ara explicarem què és exactament, la radiació gamma ambiental, perquè nosaltres sabem que són ratjos X, ratjos X, per quan ens anem a fer una radiografia, com ser la nostra radiografia mallorquina. Però què són els ratjos gamma, la radiació gamma ambiental? Què és, Laura?
Bueno. Dentro de las radiaciones, bueno, las radiaciones es un proceso totalmente natural, que es cuando un átomo que es inestable se descompone. Y dentro de las radiaciones que encontramos, aparte de los rayos X que tú mencionabas, pero que realmente pues es un uso que le da el ser humano, dentro de lo que es natural encontramos lo que son emisiones alfa, emisiones beta y emisiones gamma. Y de lo que se trata, pues se dejamos a las alfa y a las beta, y entonces de lo que estamos hablando es de establecer un fondo de radiaciones gamma, que son unas radiaciones, son unas ondas electromagnéticas, que bueno, tienen un poder, si están en una dosis elevada, pues comportan un riesgo, porque tienen un poder que se dice ionizante, ¿no? Esto es que puede tener unos efectos dañinos para los organismos. Entonces, pues bueno, hay que tenerlos controlados.
Clar, i han estat 3 mesos de feina. Els participants han duit com uns dispositius, o com ho han fet? Els heu donat un dispositiu, els han hagut de posar en el mòbil? Com s'ha fet aquest estudi? Què han hagut de fer els participants?
Mira, la Fundació Ibercivis, que és, bueno, una fundació bàsicament de ciència ciutadana, té diversos projectes. Uno es OpenRed, que es hacer un mapeo de las radiaciones gamma por todo el territorio. Entonces, bueno, Ibercivis pues consiguió el apoyo de del Consejo de Seguridad Nuclear, como tú bien mencionaste, de distintas universidades que, bueno, le dieron pues un sostén científico para seleccionar el mejor detector, para que sea pequeño, para que sea portable, para que sea muy fácil de utilizar, porque realmente uno lo enciende y sí se tiene que conectar a través del móvil. Y bueno, pues contactaron con nosotros porque querían incluir a las islas dentro de este mapa. Y entonces, pues es realmente un detector muy pequeñito. Imagínense, es más pequeño que un móvil, ¿sí? Serán unos 10 centímetros de largo por 2, muy, muy pequeño, que tiene la capacidad de medir estas radiaciones. Por lo tanto, es muy fácil de emplearlo, ¿eh? Porque uno puede ir caminando, puede ir en bici, inclusive se pueden hacer mediciones yendo en coche o en avión, ¿no? Porque él está continuamente midiendo. Por lo tanto, bueno, lo que hizo Ibercivis fue contactar con nosotros, hicimos una campaña de lanzamiento por febrero, y nos dejó 10 dispositivos que lo pusimos, bueno, realmente estuvo a disposición del público. Lo usaron algunos profes, tengo que decir, que dentro de institutos que nos llamaron y estuvieron trabajando con alumnos de ESO, de bachillerato. Así que, bueno, la verdad que funcionó muy bien el mapa dentro de la isla.
Clar, perquè hi havia la necessitat de crear una xarxa de mesurament perquè enviar-se mal a la premsa que té la radioactivitat, perquè la radioactivitat, tot d'una pensam en coses negatives, tot d'una pensam en Txernòbil, tot d'una pensam en Fukushima, tot d'una pensam en Hiroshima. Sí. I alerta, mira, per exemple, la radiació X, lo bé que ha anat per la medicina. És a dir, depèn de la radioactivitat. No és així, Laura.
Sí, aquí lo que tendríamos que diferenciar es pues, tener en cuenta que hay una radiación que es natural, que todos los organismos vivos evolucionamos con radiación que proviene de la corteza terrestre, pero también estamos expuestos a lo que se dice radiación cósmica, ¿eh? Que tenemos una atmósfera que es protectora, pero ahí está, y hemos evolucionado y vivimos conviviendo con la radiación. Uh-huh. Luego está todo el aporte de los usos que ha hecho el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, la mala prensa yo creo que la tiene la obtención de la energía, ¿no? Porque desgraciadamente pues los accidentes que hemos sufrido tienen que ver con plantas nucleares. Pero luego está todo el uso que se hace hoy en día de la radiación, como bien decías, en lo que es diagnóstico y terapia en medicina, que por supuesto que siempre que esté justificado, pues ha avanzado mucho, ¿no? En estos dos campos, en identificar y en hacer terapias también. Y luego hay, pues, por mencionar el uso en investigación, pero luego en la industria que se está utilizando cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, habría que tener esa capacidad de análisis, de poder discernir, ¿no?, todo lo bueno que puede aportar la radioactividad como tal, pero también todo el cuidado que hay que tener, ¿no? Y entonces, en esto, pues, el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el organismo único regulador en España, pues tiene unas redes de vigilancia, una red que es automática, pero otra red que se llama de muestras, en el que nuestro laboratorio pues es parte de esa red, ocupa todo el territorio español y por lo tanto pues está continuamente midiendo todos los emisores radioactivos que puede haber en el ambiente.
I els resultats són completament tranquil·litzadors a totes les illes, no només a Mallorca. En nivells de radiació són entre 0 i 0,08 microsieverts per hora, que és pràcticament zero, ¿no?
O sea, es muy poquito, es muy poquito. Hombre, en radioactividad lo que interesa siempre, y así inclusive se basa la normativa, es en lo que se dice la dosis acumulada. ¿Cuánto puede recibir una persona por año, ¿no? Y entonces tú a partir de ahí, pues mira, lo puedes recibir por hora o lo puedes recibir todo en un solo día. Pero realmente, como tiene mucho que ver, hablando de radiación natural, la composición mineralógica, ¿no?, y la altura, por tanto, por lo que decíamos de la dosis recibida de corteza terrestre, tiene que ver con las cadenas de desintegración naturales del uranio y del torio, básicamente. Y luego también, si estamos en altura, porque cuanto más alto estemos, pues más dosis cósmica recibimos. I, pues, en les illes, la verdad, estamos muy bien.
I de fet, vosaltres ja vos ho esperàveu, perquè Balears, la seva composició geològica, la que és, ja no vos ha vengut de nou, però...
No, s'esperava, sí.
De fet, molt curiós, el que dius, clar, ara segur que posarem un exemple que tothom entendrà. No pas fet que estiguis detectant una radioactivitat a perill, sinó... l'acumulació que tu dius. Per exemple, quan anem a fer una radiografia, el tècnic radiòleg surt perquè ell fa 40 radiografies cada dia. Si no sortís... per això ell surt i nosaltres quedem, perquè nosaltres ens fem una radiografia cada X mesos. Si no sortís de l'habitació, sí que s'acumularia. És així.
Es así, tal cual. Por eso, pues, realmente para los trabajadores expuestos hay una normativa totalmente aparte de lo que es público en general. Porque, bueno, tanto, imagínate, en la parte de medicina, pues, quien hace las radiografías. Pero también está expuesto a radiación quien trabaja en una mina. Claro. O quien trabaja en una cueva, ¿no? Claro. Entonces, pues no aplica la misma dosis, porque con esta gente que está expuesta laboralmente, pues hay que tener unos cuidados extra, ¿no? Entonces usan unos dosímetros, continuamente pues están cuidando esa dosis recibida.
Y también una curiosidad, a Formentera van detectar un repunt de 0,5, pero deis que podría ser fin de todo. Jo, quan era jovenet, a mi m'havien fet tractament de medicina nuclear. Podria ser una persona que li estàs fent un tractament i que passàs sí. Per allà de vora, que durant dos dies emets radioactivitat i després desapareix. És a dir, és que això m'ha resultat molt curiós, això, no?
Sí, mira, es que justamente la persona lo pedimos porque teníamos un control de a quién le entregábamos el detector como para hacer un seguimiento y esa persona, pues, sí, se acercó y luego asumió que había estado, pues, por ahí cerca en un hospital. La cuestión es que, claro, una de las cosas que le pedimos a Ibercivis es que lo van a agregar porque estuvimos haciendo el cierre de campaña y entonces lo que sí van a agregar es que cuando haya estos datos curiosos, que ya no son realmente mediciones ambientales, pues puede aparecer un comentario en el mapa, ¿no? Y así pedimos que lo agreguen. Pero sí, realmente cuando una persona recibe, claro, las dosis de los fármacos que se inyectan para hacer diagnóstico, para hacer terapia, realmente son dosis muy elevadas, ¿no? Tanto es así que hay pacientes que se quedan hospitalizados porque realmente pasan a ser fuentes, ¿no? Entonces, pero como está justificado al final, pues la medicina también es como todo un área aparte dentro del uso de los isótopos radioactivos.
També hi ha molta confusió, perquè jo recordo fa 25 anys tot el problema que hi va haver en els mòbils, quan un mòbil és una ràdio.
Sí.
Un mòbil és una ràdio. O sigui, no hi ha cap diferència entre el senyor que escolta el futbol, en la ràdio allà, el carrusel, els diumenges, i un mòbil. Un mòbil és una ràdio. Totes les emissions d'avui en dia, wifi, tot són emissions de ràdio normal i corrent. Però fa 25 anys recordaràs que els mòbils...
Bueno, sí, jo tinc les antenes.
Jo tinc mòbil fa 30 anys i som aquí. No? Hi ha hagut molta confusió respecte a la hipotètica radiació que pot emetre un mòbil quan en realitat no sé si una ràdio emet radiació. Laura.
No. Radiaciones ionizantes, por supuesto que no. Lo que sí, por eso es tan importante, creo, y vuelvo a poner en valor lo que hace Fundación InfercIVI, ¿no? Porque es una fundación de ciencia ciudadana. Por lo tanto, en su espíritu es acercar todas las cuestiones científicas y volverlas a poner en la gente de la calle. Y para mí eso tiene un valor, realmente tiene mucho mérito, ¿eh? Es traer constantemente pues esto, que luego se levanta en un periódico, en una radio, y realmente ese proceso creo que está genial que pase con radioactividad y con cualquier otro aspecto científico, ¿no? Es estar acercando continuamente a la gente a la ciencia. Y cuando empezamos a conocer, pues empezamos a entender. Y cuando empezamos a entender, empezamos a dejar de tener miedo.
Exacto.
Y ese es un proceso fantástico, la verdad.
El coneixement te fa lliure.
Sí. Sí.
És així. Laura Ferrer, molt interessant. Segurament tornarem a parlar perquè aquestes coses són molt curioses, molt interessants, i hi ha, com deia, molta confusió, molt poca informació, i la radioactivitat és per tot, sempre n'hi ha aguda, des dels orígens dels temps, i no necessàriament és dolenta. El problema és una gran exposició, com tot. Com diuen els metges, no hi ha verins, hi ha dosis. Per tant, Laura Ferrer, directora del Laboratori de Radioactivitat Ambiental de la UIB, interessant. Santíssim, moltíssimes gràcies, estarem en contacte i endavant en la segona fase d'aquest estudi estarem molt pendents de tot el que faceu. Gràcies, Laura.
De res, quedo a vostra disposició.
Moltes gràcies. Nosaltres, entretant, continuem amb més coses al Dia Mallorca.
El Dia Mallorca i Vetres Ràdio.
IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman forever young.
El Dia Mallorca.
Sí, els dimecres hi sona sempre jove, jove per sempre d'Alfa Vil. És que hem de saludar a Maria Antònia Esquines en el seu temps de Mallorca Jove. Com estàs, Maria Antònia?
Hola, Jaume. Hola a tots. Molt bon dia.
Primer de tot, pregunta obligada. Què vares fer a nit a la nit de la Rebel·la de Sant Joan? Vares anar pel món o com que fas feina molt pres no vares poder gaudir?
T'he de dir que, malauradament, no ha estat com altres anys. Altres anys feia més tard. Per ventura, la majoria d'anys ha estat per Menorca i quan no hi he pogut estar sempre estigués a platja amb els amics, però ahir vaig decidir ser responsable. Vaig anar sopant les amistats, però a les 10:30 ja em vaig anar a lleure.
Ben fet. Heu dit perquè MIA ha fet públiques les xifres de residus que els palmassans vàrem deixar ahir entre Cala Millor i Serenal. Quantes tones de fems diries que ha recollit MIA?
amb aquesta cara que m'has fet, però és que bastant.
15 tones de fems de residus. Meva. Mare Déu. Bé, una festa és una festa, però si cada un de nosaltres m'ho duim una bossa...
Sí, exacte. Com cada hora baixa a la platja.
Exacte, exacte. 15 tones, des de Cala Major fins a Serenal de Palma, de totes les platges de la capital. Bueno, això, si està brut és perquè qualcú ha tirat en terra, recordeu-ho. Bueno, vinga, què mos has preparat avui, a Maria Antònia?
Idò, i mireu, avui parlarem d'un tema molt real, molt social i molt caòtic, que és els tipus de persones a les rebaixes.
Que jo sé que no es compar ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala.
Com diu una Rosalia, si fos milionària, jo aniria el doble de rebaixes del que hi vaig.
Ai, que bo.
És que avui, Jaume, no sé si ho sabies, però avui comencen les rebaixes a les tendes online. Crec que la majoria són a partir de les 7 de l'hora baixa. I uns dies més tard, de primera setmana de juliol, a les tendes físiques. Però vinga, ara avui venim a xerrar dels tipus que hi ha, no? Començant fort. Primer tipus de persones de les rebaixes, el caçador de descomptes. Aquell que arriba a les 8 del matí abans de que obrin les botigues i ja està a la porta com si fos això, les rebaixes mundials que ho donen tot gratuït.
Com si un nazi no prohibi.
Exacte.
Com si el món sigués de què va. Aquí ja no venim a comprar, que venim a guanyar una guerra
ho pareix.
I ve amb un sac de caseva com si ja sapigués que sortirà mitja botiga dins el sac, no, tu? És d'aquest tipus de comprador de rebaixes o més tranquil·la, Maria Antònia?
T'he de dir que sóc més tranquil·la, no perquè vulgui, sinó perquè som una persona molt nerviosa i haver d'anar de tendes m'hi posa més. Files molt llargues, paciència i l'hora de provar-se les coses. Per tant, jo opt per l'opció de fer compra online. No sé què et sembla.
Jo defenso el petit comerç, però bé.
També està bé.
Però bé, és que com que nosaltres en aquest programa sempre defensem el petit comerç, però cadascú ha de fer el que trobi. I tu, com que ets una persona jove, està molt de moda.
Sí.
Les persones joves. Què més?
Segon tipus, el que només mirarà per curiosejar. O sigui, entra, ho toca, tot ho ha de provar, tot queda allà mitja hora, perquè moltes tendes tenen aire condicionat i s'aprofiten d'això, i surten en sermant buides.
Sí. És que diu, no, si no he demanat res. Està mitja hora mirant sabates i acaba dient, bé, ja tornarem més endavant. Jo t'he de confessar una cosa. Jo només he anat de rebaixes, perquè jo som com tu, me posa molt nerviós anar de compres i quan vaig i trobo una camisa que m'agrada, dic, m'agrada, me l'enduc, en negre, en blau, en verd i en gris.
Jo també som decidides. Si faig una volta i no m'entra res de primeres pels ulls, ja no estic allà endollant a veure si me queda bé, si...
És que me fa molta besa la gent massa roba.
Jo també.
Com que jo ja tenc les meves...
I no només això, hi ha gent que diu, me fa versa haver de provar-me roba. Ara bé, se l'enduen a casa seva per fer-ho tranquil·lament, però i el segon factor d'haver de tornar a la tenda si qualque cosa no te va bé, no te fa encara més versa?
Tu diràs. Tantes així que no m'agrada anar a setjar-me roba, que només he anat a rebaixes una vegada en la meva vida. Vaig dir, vinga, aprofitaré. Vaig anar a una coneguda botiga, i perquè jo l'únic que com de marca són els que són blancs, que ja no són blancs, però diuen els que són blancs. Sí. Perquè l'únic que com de marca, perquè vull que l'elàstic sigui bo i maduri,
clar.
De més és un poc així. I vaig dir, aniré de rebaixes i compraré un grapat, i me vaig anar allà, em vaig agafar 5 o 6, vinga, sí, faré de rebaixes. I em diu, no, és que això és l'únic que no està rebaixat.
Quina mala sort, vares tenir.
I vaig dir, mira, aquí som bonaduré, però vaig dir, no hi tornaré mai més. L'únic que no estava rebaixat.
Veus, això no passa perquè online, quan és com jo, te posen com a les rebaixes un dia abans i pots veure quins articles estan rebaixats i quins no, i així no te fas falses il·lusions. Normalment tendim a que mos agradi més les coses de nova col·lecció a les de rebaixes i acabes pecant sempre en qualque peça de roba que no està de rebaixa. Per tant, en el teu cas va ser mala sort,
sí,
però que sàpigues
sí.
Que la majoria de gent va per una cosa sabent que no estan rebaixes encara així la compra. No sé qui és pitjor.
Jo he de confessar que tinc molt poca roba, te podria dir que una camiseta i una camia, que m'hagi comprat i no m'hagi posat mai. Però hi ha moltíssima gent, eh?
Jo tinc moltes coses que encara no m'he posat.
No, idò jo no.
Però no trobo la combinació, perquè aquell dia no m'hi pega qualsevol cosa.
Jo només compro quan he de menester.
Ben fet. No ets compulsiu,
sobretot d'ençà d'aquest dia. Tercer tipus, és compulsiu, que tu duies. No sap ni què compra, però si hi ha cor, S'hi posa, Maria Antònia. Com que dir...
He de veure què hi ha.
Això ho regalen.
Sí, sí, no? Sí. No, hi ha gent com que va fer coa i pensa, això ha de ser bo, si hi ha tanta gent que hi ha bona qualitat,
sí.
Si hi ha una fila de dues hores per aventures perquè hi ha una cosa exclusiva que no hi ha altres bandes, i quan arriba al final diu, he fet tota aquesta coa per veure aquestes quatre peces de roba que per aventura podria veure des de casa. No ho sé. També hi hauria un quart tipus que és el de, que dèiem ara, m'ho provo i després veig, no? Entre el provador en 12 peces i en surt amb una. Que a veure si la gent pot decidir o ho ha de fer, perquè si no te queda ben hora de comprar per comprar. Però ves de 5 en 5. No sé, és que arriba a deixar el provador com si hagués passat un tornat.
És que jo me sap molt de greu això pels dependents.
Clar.
Les dependentes perquè s'ha feinada de tornar a doblegar tota la roba, tornar-la a col·locar. Oh!
De fet...
Me sap molt de greu per ells, sí.
Jo som de les atlotes que sempre, a veure que per aventura, si tinc una gala o qualsevol cosa i no me decideix, me'n vaig a provar un parell de coses. Ara bé, sempre agaf tot el que hi havia en el provador i ajut, o intento ajudar a tots els treballadors de dir, te pots per aquí això, o això ho vol doblegadet? I la majoria te diuen, tranquil·la, posa aquí i ja està. Però el manco tenir la iniciativa, no?, de poder ajudar-los, perquè se cerca una feinada darrere.
Cert, clar, doblegar roba, imagina't, fa presa, doblegar la teva, imagina't ser dels altres.
Imagina't.
I què me dius dels compradors impulsius? Això
és tot el contrari, tu, no, Alvaro?
Sí, no, només com quan té de menester. No?
Aquest perfil són els perillosos, o sigui, no venien a comprar res, ni hi miraven per mirar, i surten amb tres bosses, i una frase de... És que estaven oberta. De fet...
I això t'ho són d'obbes. No?
Tots són d'obbes, estan en oferta o no. La qüestió és que has comprat impulsivament i després, segurament, un parell de dies després te'n penediràs. Anem a pel cinquè tipus, Jaume. El que compra regals per altres. Aquest m'agrada més, és com és positiu. Oh, sona així el manco. Què passa? Que sempre hi ha una contradicció. Els a compra per altres i se'ls acaba quedant ells.
Clàssic. No, és que això és per un amic. I mai arriba a ser amic. O no té amics, no? El regal se queda a casa seva, però clar... Sentiment, deu ser boníssim.
Excuses.
Excuses, no?
Sí.
No és això.
Sí. Jo no seria capaç de fer això mai. Si ho necessito, puc admetre que és per jo. I si és un regal, no m'ho quedaria jo. També te dic, per aventures, perquè tinc diferents gusts en els altres, perquè no m'ha passat mai. Però anem a veure, abans d'acabar el programa, darrer tipus. El que surt en remordiment, jo ho he dit, aquests típics que diuen les frases que estaven a oferta, després no ho havien de menester i surten en remordiment. Ho compra tot i després a casa diu... Això no ho necessitava i aquest és el clàssic post rebaixes perquè jo crec que mos encaren un poc. Veus 50% i no sé què, no te vas a fixar ni quin era el preu principal, però
clar.
Com que veus una etiqueta vermella i un descompte, ai, això m'ho he de comprar.
Cert. I al final, és que més que una experiència consumista, jo no sé fins a quin punt, les rebaixes són una experiència emocional, com s'escola infinit. Com s'escrola infinit. Jo crec que no hi ha molta diferència. Tu amb quin tipus de comprador te quedes, Maria Antònia?
Jo amb aquest amb el comprador, que no va a tendes a molestar ni fer cues de dues hores, sinó que ho mira des de casa seva, que compra el que necessita, fora abusar, que sempre mos poden donar algun regalet de més, però fora abusar, i a més, el que contribueix, com ha dit en Jaume, una bona lliçó, en els petits comerços.
Cert, sí. Comencen la segona quinzena de juliol, els petits comerços, les rebaixes, perquè volen estirar més la
temporada. I d'allà han d'estalviar.
La temporada.
Aquesta setmana no han de gastar ni un duro.
Sí.
Estalviar, però d'aquí dues.
Sí, perquè els petits comerços, al cap i a la fi, el que sempre tenim aquí, economia circular, que d'on ve no sortim de Mallorca.
Clar que sí. donant suport a la nostra.
Que circulin aquí de dins, però que no surtin d'aquí. Maria Antònia Esquilla, moltíssimes gràcies, com sempre, molt bé, demà de matí, i a tots vosaltres també, molt bé, demà, a les 9 amb el dia, i a les 12 amb el dia a Mallorca.
Fins
salut
demà.
A tots.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia als usuaris de la residència de gent gran nova edat d'Inca. Que no tinguin alternativa, seran reubicats en centres de l'IMAS. Això després de l'incendi que ha afectat les instal·lacions avui mateix.